El suplement, amb Roger Escapa.
A aquesta hora punt d'encetar conversa a una persona sobre la qual ha recaigut en aquestes últimes setmanes el pes del poder, amb el president Illa convalescent en una infecció sobrevinguda. Ell ha assumit les funcions de president en el pitjor moment, amb una crisi de mobilitat sense precedents, amb Rodalies col·lapsat, amb l'AP7 tallada durant setmanes, protestes de la pagesia, vaga de metges, una vaga de mestres, amb temporals de pluja i vent inèdits, i tot plegat amb el rerefons de la negociació pressupostària i amb l'afegit d'una altra baixa inesperada, la consellera d'Educació, una carpeta que aquests dies també ha assumit el nostre protagonista. Dilluns, el president Illa es va reincorporar a la feina i tothom ha tornat a ocupar el seu càrrec. Avui al suplement intentem reconstruir les últimes setmanes d'un conseller a qui li ha tocat fer de president. Un home de només 35 anys, casat, gai, catòlic, del Barça, i que fa anys que està acostumat a donar ordres a gent força més gran que ell. Ara al suplement, Albert Dalmau. Albert Dalmau, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Molt bé, i vostè?
Doncs bé, la veritat és que avui content perquè estem aquí al meu barri, a la Barceloneta, i intentant mirar les coses en perspectiva.
Vostè viu molt a prop d'aquí, aquest és el seu barri, barri de la Barceloneta. Hi ha viscut tota la vida aquí?
Aquest és el meu barri, el barri de la Barceloneta, el barri Mariner de Barcelona. Ha sigut el barri dels meus pares, el barri dels meus avis, que era gent, diguem-ne, de camp, que va venir del camp a la ciutat a treballar. També dels meus besavis, que era gent de mar, que van venir de la Ràpita a fer de pescadors. I, per tant, doncs sí, és el meu barri, el barri de la Barceloneta, on m'he criat, on he crescut i on visc actualment, segueixo vivint.
Me l'he d'imaginar el cap de setmana passejant els seus gossos per aquí al costat de l'hotel Vela, o com...
Bueno, passejant els meus gossos al matí, mira, una cosa que ha passat aquests dies, que ja han sigut prou complicats, és que el tercer dia de la crisi, a les 11 de la nit, se'm va posar malalta la gossa i la vaig tenir que portar d'urgències a l'hospital a operar-la. I també ha sigut, doncs...
Una carpeta més, d'aquests dies?
Una carpeta més. Saps que els animals també se'ls estima, un els cuida, i la veritat, doncs, que afegeix, quan no tens la retaguarda ben coberta, doncs també és una cosa afegida a gestionar.
Se'm fa estrany veure'l sense corbata, suposo que és perquè és cap de setmana i també s'ho pren tot una mica més a la lleugera. És el primer cap de setmana de festa, així, entre cometes, per vostè, després de tot el que ha passat?
Bueno, és el primer cap de setmana després d'una situació molt excepcional que ha viscut el país i, evidentment, doncs, que també m'ha tocat viure a mi, no? com a tanta altra gent. Bueno, és un cap de setmana diferent que també serveix una mica per descansar. També és important a la vida, a la política, a la feina, a qualsevol feina, agafar perspectiva, i també, doncs, el cap de setmana és un moment que ha de servir per això. Jo normalment el cap de setmana recorro el país fent territori amb alcaldes i alcaldesses, però aquest cap de setmana és un cap de setmana diferent.
Se'm fa estranyíssim tractar de vostè una persona que és més jove que jo, 1990. Som generació Bola de Drac, eh?
Som generació Bola de Drac, bueno, generació Spice Girl, Backstreet Boys, o sigui, aquesta és la meva generació. Mm.
El tractaré de vostè perquè estem parlant...
Em pots tractar
no,
de tu, eh?
No, ho farem de vostè perquè hi haurà un moment que m'hauré de posar seriós i l'hauré de prestar amb tota la qüestió dels pressupostos. I, evidentment, també farem balanç del que ha donat de si tot aquest mes. Parlàvem, Barceloneta, la nostra generació, precisament, té molts problemes per accedir a l'habitatge. Vostè viu de lloguer o és propietari?
Visc en un pis que és propietat del meu pare. Era un pis dels meus avis i és el pis en el que he viscut. He estat pagant, mentre pagàvem la hipoteca, doncs l'he estat pagant jo, que era el mínim que em semblava, no? que el meu pare no m'hagués de pagar la hipoteca, i ara, doncs, s'ha acabat de pagar la hipoteca i ja està, doncs aquí és on he viscut. Sí que és un barri especialment tensionat, l'efecte del turisme.
La meitat dels pisos que es van vendre aquí el 2025 és estrangers, a la Barceloneta.
Bueno, demostra com el meu barri ha canviat, com ha canviat el país, com ha canviat la ciutat de Barcelona, no? També t'he de dir que és un barri que manté una essència espectacular, on manen les dones. L'altre dia veia una entrevista a la Loles León, que és de la Barceloneta, i deia, això és un matriarcat, no? Doncs és un barri que manté l'essència de la gent que es cuida. Jo vaig al mercat els dissabtes, després hi aniré, on la gent es cuida, on la gent es parla, on la gent es troba, però sí, és veritat, també és un barri que ha viscut les tensions del turisme, no? I això és innegable.
Llegint el seu currículum, ens adonem ràpidament de la seva joventut i que ha ocupat càrrecs de poder públics des de ben aviat. Té la sensació que s'ha passat la vida donant ordres a gent més gran que vostè?
Mira, jo la qüestió de la relació amb el poder m'agrada enfocar-la d'una forma diferent. He ocupat càrrecs de responsabilitat, és veritat. O sigui, m'ha tocat ocupar càrrecs de responsabilitat. Són els encàrrecs que m'han fet. Els he intentat sempre assumir, doncs, per un cantó amb la determinació que et toca, i per tant, quan tu estàs al capdavant d'una situació, doncs et toca prendre decisions, et toca fer-ho desacomplexadament, no per ser jove un ha deixar de fer-ho, però també ho he intentat fer amb humilitat. Jo crec que la humilitat és un valor, jo l'intento practicar cada dia. Soc molt conscient. Me'n recordo la primera vegada que em vaig veure, no?, a l'Ajuntament de Barcelona fent de gerent amb gent molt més gran que jo, quasi em va agafar un atac de pànic, no? Pensar, hòstia, tota aquesta gent més gran m'estan mirant, no? Em miren i tal. I al final, a l'inrevés, han sigut els millors equips que he tingut i he pogut fer el meu trajecte professional acompanyat a vegades de gent molt jove, que també treballa amb mi, i de gent molt més gran, amb moltíssima experiència, de la qui he après moltíssim, i també és un repte, sí. Bueno, m'ha tocat, no sé si donar ordres, però liderar equips de persones més grans que jo des de fa molts anys.
I aquesta de prematura li ha fet que li costés que se'l prenguessin seriosament?
Bueno, passa factura, però no he tingut aquest problema. Tens més problema amb tu mateix que amb la resta. Normalment la gent, quan veu la persona que té al davant, jo crec que no fa tant aquest judici de valor. Tens un problema a vegades més personalment amb tu mateix, el famós síndrome de l'impostor, jo l'he tingut algunes vegades, de pensar, bueno, estaré capacitat, sabré fer-ho, què pensaran? I al final te'n dones compte que la gent és normal, que la gent ho porta bé i que sobretot et toca gestionar moments complexes. Jo m'ha tocat gestionar moments complexes aquests 30 dies, sí, però també abans he viscut l'atemptat de la Rambla de Barcelona, la crisi del Covid. Bueno, sempre he treballat al costat de bons professionals i la qüestió de la joventut també t'he de dir que cada vegada soc menys jove. Ara treballa amb mi gent que ha nascut als 2000 i, per tant, penso, bueno, jo ja no començo a ser tan jove.
Ve de tradició política, el seu pare és metge, també militant històric del PSC, càrrecs de responsabilitat a l'Ajuntament de Barcelona amb els socialistes, amb els governs, amb els diferents alcaldes. Per què es va dedicar a la política si potser amb el sector privat s'hagués guanyat molt bé la vida?
Bueno, jo només sempre m'he dedicat a la política o al món públic. Jo ho separaria. He fet una part de la meva etapa professional al món privat, que és on vaig aprendre moltíssimes coses, treballant a una entitat que es deia Barcelona Global. Allà vaig conèixer molta gent del món econòmic, del món civil de la ciutat, que també es dedicaven, en el fons, a la cosa pública. O sigui, moltíssima gent que des del sector privat es comprometia amb la ciutat que estima, que tenia idees, ganes de portar. Després vaig fer un pas per una cosa que a mi m'agrada diferenciar-la del món de la política, tot i que hi té a veure, que és el món de la gestió pública. És veritat que molt jove em va tocar gestionar, doncs, el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, que és un pressupost de 2.800 milions d'euros en aquell moment, ara ja són 4.000, han passat els anys, les coses van molt ràpides, els recursos humans d'una organització de 16.000 persones, no? Vinc de tradició, bueno, és veritat, el meu pare se va també dedicar al món de la gestió, de la gestió pública. He après moltes coses del meu pare, també he après moltes coses de la meva mare, a vegades la gent només parla del meu pare, també he après moltes coses de la meva mare, els dos eren metges, la meva mare va fer filosofia i medicina, i d'ells, doncs, he après els valors dels meus avis. Vinc d'una família de tradició política, de republicans, exiliats, dels camps de concentració, a França, després a Alemanya, i això són les coses que he viscut a casa meva, no? I per tant, doncs, són els valors amb els que et creixes, amb els que t'impregnes, i també et donen una forma d'entendre la societat i com vol servir a la teva ciutat o al teu país, no?
Hi ha qui diu que Albert Dalmau és dels consellers més convergents, si m'ho permet, també d'aquest executiu, perquè, per exemple, en matèries com seguretat o immigració, segurament la postura no és d'aquesta esquerra que ara li posen l'etiqueta de woke, sinó d'una altra. Vostè podria haver acabat a Convergència?
No, mira, jo t'he de dir que jo sóc on sóc, sóc una persona progressista, d'esquerres, doncs perquè la veritat és que em rebel·lo contra les desigualtats, és algo que no m'agrada, que no suporto, però també és veritat que he defensat, com tanta gent en el món progressista, una economia que ha de funcionar, que per repartir la riquesa s'ha de generar riquesa, i per tant, doncs, que hem de fixar les condicions per fer que el país funcioni, que s'han de fer infraestructures, que no hem de tenir por a prendre decisions. Penso que que la seguretat és un valor progressista, em nego, em rebel·lo a donar-li el discurs de la seguretat a l'extrema dreta. Crec que la seguretat és una qüestió sobre la que l'esquerra ha de parlar de forma desacomplexada, perquè qui més pateix els problemes d'inseguretat és la gent més vulnerable, en els barris. Jo això ho he viscut a Ciutat Vella. Jo m'he crescut als carrers de Ciutat Vella. A mi ningú m'ha d'explicar què és el Raval, què és el Born. He crescut amb els meus amics a Nou Barris, al Besòs. Sé perfectament què significa. I, per tant, la seguretat és un valor d'esquerres. També t'he de dir que diuen, quan dius això dels convergents, també hi ha un problema, és que en aquest país, diguem-ne, el que ara són els hereus de Convergència s'assemblen molt poc a Convergència. I això també és una reflexió que el país ha de fer.
La voluntat del PSC de Salvador Illa és assemblar-se a Convergència?
No, la voluntat del PSC de Salvador Illa és assemblar-se a un projecte progressista i socialdemòcrata, però d'ampli abast, de persones que també ha tret a moltes persones moderades, de persones també de centre, que s'han sentit interpel·lades, però també s'han sentit orfes. Abans aquí en el país hi havia una formació política que defensava valors de la moderació, els acords i els pactes, i jo a vegades em sap greu, no? Veig molta gent que encara ho defensa, però
digui'm
també veig persona, que s'ha apartat.
Digui'm una persona que fitxaria de Junts pel seu partit.
Ui, però mira, persona que fitxaria de Junts, no ho sé, doncs t'he de dir que crec que el conseller Giró, el conseller Vila, hi ha persones de Junts que em semblen que han fet aportacions al país. També veig molts alcaldes i alcaldesses, també t'he de dir, veig l'alcalde de Martorell i veig també un bon alcalde, no? El país, mira, m'ha donat la responsabilitat de tenir en el meu departament també la relació amb el món local, m'ha permès parlar amb molts alcaldes i alcaldesses, de molts partits polítics. Hi ha una cosa que em sorprèn molt, a vegades la gent no n'és conscient, jo conec alcaldes i alcaldesses que, tot i tenir majories absolutes, quan arriba el moment dels pressupostos agafen i pacten els pressupostos. D'això és un exercici bestial, no? Tens tot el poder, podries fer-ho tot tu sol, i hi ha gent que decideix arribar a pactes. Aleshores, més enllà de Junts, més enllà de... Crec que hi ha gent boníssima també a Esquerra Republicana, hi ha molta gent molt bona al PSC, hi ha gent bona als comuns, hi ha gent bona a tot arreu que té ganes de servir el país i de contribuir, especialment generacions molt joves de gent que té ganes de fer coses, no?
Però amb aquest escenari tan fragmentat, per exemple, el futur de la governabilitat a Catalunya passa per una sociovergència?
No, el futur ara mateix a Catalunya passa pel que passa, que és per aquesta relació que hi ha després dels acords d'investidura amb els comuns i amb Esquerra Republicana, però no ens podem tancar i no podem excloure a que Junts formi part també de grans pactes de país, no? Jo ho he viscut malament, que Junts s'autoexclués del Pacte Nacional per la Llengua. Són una formació política rellevant, han fet contribucions importants al país. Com pot ser que no estiguin al costat del Pacte Nacional per la Llengua quan la llengua és una de les qüestions que és fonamental, d'aquells que entenem que Catalunya és una nació i, per tant, doncs és l'espina dorsal, no?, del projecte de país. Jo moltes vegades parlo de que en el país ha passat una cosa que és terrible en els darrers anys, que s'ha valorat més el desacord que l'acord. I davant del repte que hi ha de l'extrema dreta, dels populismes, ja siguin de dretes o d'esquerres, també s'ha de dir, només li donarem resposta si fem que el país funcioni. Hi ha que fer que el país funcioni. I per fer que el país funcioni cal arribar a acords. I els acords s'arriben entre persones que pensen diferent. És més valent la persona que arriba a un acord que la persona que no arriba a un acord.
Parlant d'acords, parlant de pactes i parlant de fe catòlica, que vostè la té, també la té Oriol Junqueras, i en necessitarà segurament molta per arribar a un acord amb ells. A veure, aquests pressupostos, com tenim aquesta negociació pressupostària amb Esquerra? Els necessiten per tirar-los endavant, tenint en compte que la recaptació del 100% de l'IRPF des de Catalunya sembla que de moment no és factible.
Jo començaria per algunes premisses. La primera és: Catalunya necessita pressupostos, sí o no? Per mi la resposta és clara: sí. Només cal mirar al nostre voltant què està passant a França, què està passant a Alemanya, on no hi ha creixement econòmic, on hi ha inestabilitat. Nosaltres, el món ja està prou complicat perquè li posem la nostra salsa. El país necessita pressupostos. Tenir pressupostos és una responsabilitat del govern? És una responsabilitat compartida. En primer lloc del govern, que és qui ostenta el poder, però també de l'oposició. Així ho va demostrar el president Illa. El president Illa, quan estava a l'oposició, va pactar sempre pressupostos. I es poden tenir diferències, es pot intentar ser alternativa de país, però el país ha de tenir pressupostos per tirar endavant. Coses que han passat en els darrers dies, no? Primer, hem arribat a un acord amb els comuns. És un acord important. Amb la consellera Romero, ha estat treballant-hi per poder arribar a aquest acord amb Jessica Albiach i David Fitt, que és important pel país. Segon, amb els comuns no n'hi ha prou. És important que estigui Esquerra Republicana en aquesta equació. Se'ls necessita. Esquerra Republicana és imprescindible perquè el país tingui pressupostos i pugui avançar. Nosaltres, el president ho ha dit, ens deixarem la pell perquè el país tingui pressupostos. I jo t'he dit també una cosa, dic pels incrèduls, tot el que hem dit que passaria ha passat. Tot el que hem dit que passaria ha passat. Hem passat en aquest país 13 anys sense model de finançament, un any i mig de govern nostre, i hem posat damunt de la taula una proposta de finançament. Hi havia moments que semblava impossible, jo ho t'he de dir perquè vaig viure aquesta negociació des de dintre, i hi havia dies que semblava, no passarà, és impossible, ens diran que no. I ha sortit. Doncs la qüestió de l'IRPF, el mateix. El president ahir es va comprometre amb aquesta qüestió i acabarà passant. I hem de treballar perquè així sigui.
Depèn de la ministra Montero. La Generalitat està en condicions d'apretar la Moncloa tenint en compte que tots són socialistes?
Però és que apretar tots ens apretem cada dia, eh? Això la gent es pensa. O sigui, l'actitud de col·laboració que nosaltres mantenim amb el govern d'Espanya també és una actitud d'exigència.
Sí, vostè està convençut que el govern d'Espanya cedirà amb la qüestió de la recaptació de l'IRPF per Catalunya?
Jo estic convençut de que serem capaços de trobar la via per complir els acords. A vegades hi ha moments que passem per moments d'impàs, a vegades passem per moments que semblen complicats, a vegades passem per moments que semblen impossibles. El nostre objectiu és donar-nos la confiança, seure'ns a la taula, no aixecar-nos de la taula fins que siguem capaços de trobar un acord. Jo t'ho he dit, jo he viscut la negociació de finançament amb la consellera Romero des de dintre, des d'allò que ningú sap, i he viscut moments que ha semblat que tot saltés pels aires. Jo intentem ser persones templades, diguem-ne, i no caure en aquesta actitud.
Com va anar la reunió entre Junqueras i Pedro Sánchez?
Això s'haurà d'expressar ell, no? Avui tenen un consell...
Sembla que estan més en el no que en el sí, de moment. A l'hora de començar a negociar...
Ja... Bueno, però t'he de dir que a nosaltres ens toca... Ara no és el moment de pronunciar-nos, ara s'han de pronunciar ells, no? Nosaltres el que hem fet és... Tot el que vam dir que faríem, hem complert. Hi ha hagut un compromís amb l'amnistia, hi ha hagut un compromís amb el traspàs de Rodalies, i l'hem començat. Hi ha hagut un compromís amb el nou sistema de finançament, que estem resolent un dels problemes endèmics de Catalunya, i hem complert. I ahir el president es va tornar a comprometre amb la qüestió de l'IRPF. Passarà. Deixin-nos treballar, deixin-nos que fem la feina. Si algú hauríem d'aprendre de la història recent de Catalunya és que les coses per art de màgia no passen. Jo crec que això és algo que hauríem de reflexionar-hi tots. Aquí a vegades tothom ha dit, no, que passarà tot. Bueno, i on està? Perquè jo no veig que el país hagi anat a millor. Aleshores, les coses només passen amb treball, 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 esforç, 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 i una miqueta de discreció. I això és el que requereix perquè això succeeixi, no?
Depèn només d'aquesta recaptació de l'IRPF o poden seduir els republicans amb altres mecanismes?
Bueno, jo crec que ells han fixat les seves condicions. Nosaltres hem dit que estem compromesos amb elles, que el nostre objectiu és que Catalunya tingui pressupostos quan abans millor. El país no es pot esperar i crec que hem de fer tots plegats un exercici de generositat, no? Perquè això sigui així. La nostra paraula la tenen, la paraula del president de la Generalitat, que crec que té un valor important, sobretot, perquè, miri, li ha dit alguna cosa, una persona que ha dit una cosa i després mai passa el que diu. No, li ha dit la paraula una persona que va dir que Catalunya tindria finançament quan ningú s'ho creia, quan ha estat en l'origen dels problemes que ha tingut el país en els últims 15 anys, i finalment hem complert. I, per tant, doncs, el president ahir va dir, estic compromès amb la qüestió de l'IRPF, farem els esforços, el treball, les modificacions legislatives perquè així sigui, i per tant, doncs, Esquerra Republicana té la nostra paraula de que això serà així.
Qui són els actors que negocien? Pedro Sánchez, Albert Dalmau, Alícia Romero, president Illa, per part dels socialistes, entenc?
Bueno, les negociacions sempre es produeixen a molts nivells, i per tant, diguem-ne, negocia tot i tothom a la vegada. Això és la gràcia de tenir equips amplis, però és normal, doncs la consellera Romero és la consellera d'Economia, jo perquè sóc el conseller de Presidència, ho fem tot coordinats amb les indicacions del president de la Generalitat. Cada equip té el seu negociador. Doncs la vicepresidenta del govern va ser un actor clau, no?, pel finançament, i per això li dic, vostè se'n recorda que deien d'ella, serà impossible, no hi haurà sistema de finançament, la vicepresidenta s'ha de presentar a les eleccions andaluses, no sortirà. I ha sortit, no?, i ha hagut una bona proposta. A més, a Catalunya compleix amb l'ordinalitat, que és el que volíem, 4.700 milions més damunt de la taula. És que ens hem de fer tots confiança. Important, confiança, treball, treball, treball. Tot el que hem dit ho hem complert, i per tant s'ha de tenir confiança. Ara també he de dir, o sigui, pensar que les coses que hem reclamat en els darrers 20 anys passaran totes en un any, concentrades i ràpid, 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 doncs és difícil.
Veurem què diu Esquerra avui a quarts d'una, també amb aquesta compareixença que seguirem en directe, evidentment, al suplement. Parlant de republicans, un dels noms propis és Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, seria un bon diputat socialista?
No sé, això ho haurà de dir ell. El que crec que és un bon diputat republicà. A mi escolto les seves intervencions en el Congrés, n'hi ha algunes que m'agraden. És una persona molt d'esquerres, que parla molt clar. Segurament ha sabut trobar un llenguatge que interpel·la que interpel·la a les noves generacions. Jo t'he dit que no sóc molt fan de la política TikTok, eh? Jo sóc amb això... Sóc jove, però sóc una mica viejove amb això que diuen. Sóc una persona una mica convencional.
Però sí, té unes xarxes fantàstiques, té un perfil personal, un altre de privat...
Ah, bueno, això sí, perquè intento mantenir molt la meva privadesa de la meva vida personal, i les meves xarxes són fantàstiques, doncs, perquè les treballa el meu equip, que és més jove que jo, i aleshores passen aquestes coses. Però la política de mantenir aquesta doble dimensió, hi ha moments que toca dirigir-te a la gent d'una forma més divertida i tal, però les coses importants a vegades passen fora dels focus, en una taula, sentats, arribant a acords, les coses, lo del sosiego, que diuen, no? El sosiego, pues, ajuda a fer que les coses passin. A vegades hem promès tantes coses que després no han passat, que la història ens demostra que quan ens posem tots plegats a treballar i arribar a acords, o el país és impossible que avanci.
Tanco el capítol de Republicans. Em consta que el seu rei preferit és Melcior, que va destacar a l'última cavalcada de Barcelona. En un referèndum sobre la monarquia espanyola, vostè votaria a favor o votaria en contra?
Mira, jo t'he dit, perquè vinc de família vinc d'una família republicana. El germà de la meva àvia van marxar exiliats, van acabar al camp d'Argelers, van acabar al camp de Mauthausen, i per tant els valors republicans tenien a veure amb el que jo vaig entendre a casa. Però també vinc d'una família que va votar la Constitució espanyola, de gent que va voler mirar endavant, i jo sóc una persona molt pro-institucions i sóc un defensor del nostre estatut d'autonomia. Crec que la Constitució no és algo inequívoc que no es pot moure, però que ens ha donat un marc de convivència, i no veig jo al capdavant que hi hagi un referèndum sobre la cosa.
Per tant, no li fa nosa a la monarquia.
La veritat és que no me'n fa. Crec que ha fet les seves contribucions en el país. A vegades la gent diu, vostè s'imagina a José María Aznar de president de la República? Bueno, ja, jo crec que ja té contestat la pregunta, no? Crec en el model de país que ens hem donat, en les institucions, crec que l'hem de posar en valor. A vegades ens agrada tant donar-li cops al ninot i a la pilota, i un dia ens en donarem compte que entre tots, tants cops que li hem donat, al final potser hem acabat trencant el país, no? Un viatge pel món i veu que Catalunya és un país meravellós, fantàstic. Bueno, l'hem de posar una mica en valor, hem de defensar les institucions, les públiques, les privades, les civils, cadascú ha de fer el seu paper, i és algú que hem de defensar.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau, des de la Barceloneta, a tocar de l'Hotel Vela, ha sortit el sol, fa un dia primaveral, i ens prometen que farà més bon temps del que farà, perquè estem passant fred. Vostè, juntament amb la consellera Paneque, ha estat la cara visible d'aquesta crisi que ha viscut el país aquest últim mes. Com ho porta?
Bueno, han estat dies molt complicats, tu ho has dit a l'inici de l'entrevista, no? Han passat moltes coses, aquests 30 dies han sigut 30 dies, personalment, han sigut dies d'usos. Primer hi havia l'absència del president per la qüestió, diguem-ne, de la seva baixa mèdica, i s'hi han ajuntat uns aiguats que van deixar una víctima mortal, un accident de tren a Gelida que va deixar una altra víctima mortal, i un episodi després de ventades espectaculars que van paralitzar el país i que van deixar una víctima mortal, no? I per tant, han sigut 30 dies molt intensos on han passat moltes coses, però t'he de dir que estic en pau. Estic en pau, perquè si una cosa penso, especialment per lo que fa a la crisi ferroviària que han viscut, que ha sigut la més, diguem-ne, la més gran que s'ha viscut en l'última dècada. M'agradaria pensar que, tot i que ha sigut un moment molt complicat, molt dolorós, que hi ha molta gent que ha estat fastidiada aquests dies, que aquests 30 dies han servit per assentar les bases d'un punt d'inflexió per arreglar d'una vegada per totes el sistema ferroviari del país, no? Jo crec que...
Ara entrarem en la crisi ferroviària, però abans, en algun moment devia pensar vostè en la llei de Murphy, de dir, ostres, ara que em toca posar-me al davant, que tinc el moment de lluïment durant un mes per una situació sobrevinguda que no em tocava, i ja és mala sort que la torrada caigui del costat de la melmelada.
Això t'he de dir que no ho he pensat mai. Mai vaig entendre i mai vaig pensar aquests 30 dies com un moviment de lluïment. A l'inrevés, és una situació completament inesperada, que tots hauríem desitjat que no es produís, perquè significa la baixa d'una persona, a més, que estimes, que és el president, i per tant mai ho vaig pensar així. Ha sigut un treball molt coral. Jo estic molt agraït a la feina dels meus companys de govern. En el primer govern que a mi em va tocar dirigir, els hi vaig dir, jo us demano que m'ajudeu a posar les coses fàcils, i tothom m'ha ajudat a posar les coses fàcils. Tothom s'hi ha deixat molt la pell. No sé si he pensat que ha sigut la llei de Murphy, però que han sigut dies complicats. Sí que han sigut dies complicats, no? Et dic, bueno, jo... Ara, també cada dia et toca aixecar-te, posar-te al capdavant d'un equip, motivar-lo, dir-los que la pressió que exerciu els mitjans de comunicació, la pressió política, no és per ells, és per nosaltres, meva la responsabilitat i meva l'assumeixo com a tal. A ells se'ls ha de posar la pressió de trobar les solucions, de fer la seva feina, se'ls ha de deixar de treballar, s'ha de motivar cada dia un equip. Fèiem amb la consellera Paneca unes reunions, no?, amb 30 persones, hi havia Renfe, Adif, els Mossos d'Esquadra, el SEM, el Servei Català de Trànsit, vam tenir que tallar l'AP7 perquè s'havia caigut un mur de l'AP7. Bueno, doncs la teva feina és aixecar-te cada dia i dir-li a aquesta gent, endavant, estem enmig d'un temporal, ens en sortirem. I també t'he de dir a la ciutadania, bueno, hi ha una cosa que és molt important, que també ens ha ensenyat el president, no? Prendre decisions. Mira, jo l'únic error que no m'hauria permès hauria sigut no prendre decisions.
Sobre les decisions, s'ha especulat molt si decidia Illa, si decidia vostè. Es deia que Illa estava al cas de totes les decisions. Qui prenia les decisions durant aquest mes?
Les decisions es prenia el govern i les persones que estàvem al capdavant. I, evidentment, doncs, el president el manteníem informat de tot, no? És una feina complicada, substituir el president, primer perquè estàs fent un paper que no és el teu. Jo sempre ho dic, un pot fer desacomplexadament de conseller de la presidència o de consellera de territori, un no pot fer desacomplexament de president de la Generalitat, perquè jo no ho soc. President de la Generalitat només n'hi ha un i es diu Salvador Illa, no? La feina que hem fet aquests dies ha sigut substituir-lo, cobrir-lo, amb les avantatges i amb les limitacions que això significa. El president ha estat informat de les qüestions, però ell ho ha explicat també, no? És una persona que creu que per prendre decisions s'ha d'estar sobre el terreny, s'han d'escoltar els matisos. Hem pres decisions que les empreses amb l'equip a les 3, a les 4 de la matinada, després de reunions en les que intentàvem remuntar el sistema i, no? I vinga, estem treballant per obrir aquesta línia i al final a les 4, bum, un cubell d'aigua freda i aquella línia no es pot obrir perquè hi ha aquesta dificultat i, per tant, hem primat sempre la seguretat. La seguretat ha estat sempre darrere de les decisions que hem pres i això a vegades ha generat algun moment d'incomprensió per part de la ciutadania, però sempre ho dic, prendre decisions, dir la veritat, donar la cara i tenir una actitud de col·laboració. Aquestes quatre coses són fonamentals en situacions com aquesta.
M'agradaria reconstruir el dia 24 de gener. És un dissabte. Vostès, estàvem fent el suplement, vostès anuncien de nit que el servei no funcionarà, però, per sorpresa de tothom, els trens circulen. Allò que va passar va ser una desautorització en tota regla del seu càrrec?
No, jo t'he de dir que allò que va passar va mostrar una evidència d'un problema de coordinació que la vam resoldre de forma immediata a primera hora del matí amb una ordre per escrit que vam dir...
Vostè quan veu que els trens circulen aquí truca? Perquè l'emprenyament devia ser considerable.
Doncs quan veiem que els trens no circulen truquem els responsables de Renfe i Adif, el secretari d'Estat, el ministre...
Vostè va trucar al ministre Puente?
Vàries vegades en aquesta crisi. A les 3 de la matinada l'he arribat a trucar.
Aquell dia?
I altres dies.
I li va dir, ministro, no, ¿por qué salen los
no,
trenes?
No, altres dies. Però t'he de dir que en ell, ja sé que costa d'entendre, però he trobat una actitud de col·laboració. Algú que es feia càrrec de que la situació, i ho va dir, que el servei era pèssim i que ha posat... tota, el que diríem en castellà, tota la carn a l'assador, no? Tota la carn a la brasa, per poder solucionar aquest tema. El problema de Rodalies, mira, és un problema que tothom sap. És molt difícil pensar que l'hem generat nosaltres en un any i mig de govern. Fa dècades que Rodalies no està funcionant correctament i que va de mal en pitjor. Hem tingut una crisi espectacular? Sí, hem tingut una crisi espectacular, després d'un accident. També recordar que teníem a la retina l'accident de Damu d'Andalusia, amb 45 morts, i això ha passat. També en la relació amb els maquinistes, en les decisions sobre la seguretat, i que el govern, doncs, davant d'una situació molt complicada, ho he dit, en moments fins i tot que deu haver costat d'entendre, va fer una cosa que va ser agafar el bou per les banyes i dir prou, s'ha de parar el sistema, s'ha de revisar el sistema, jo no vull seguir tenint trens circulants si tinc dubtes sobre si el túnel X està funcionant correctament, si les vies aquí tal, les vam parar. Fruit d'això es van veure, no?, que calia fer actuacions d'emergència en alguns espais. Mira el túnel de Rubí, no?, el túnel de Rubí, doncs sort que l'hem tancat, sort que s'ha parat, sort que s'ha reparat, per poder després seguir reparant el servei, no? I costa d'entendre, segurament, però sí que penso que això el temps posarà les coses en el seu lloc, que potser d'aquí un any, quan mirem enrere, doncs direm que aquests 30 dies van servir, doncs, per generar els consensos de país, per prendre les decisions suficients, per donar el tomb a una situació de Rodalies que no anava millor, i aquest govern, si algú pot prometre, no és dir, escolti, miri, què ha passat? Bueno, doncs podem tots posar la mirada enrere. El que hem d'intentar és posar la mirada endavant. I sí, vam prendre decisions molt difícils. Jo me'n recordo, amb la consellera Paneque, doncs vam prendre la decisió d'aturar el servei durant 48 hores al cap de setmana, i com que va haver un problema de descoordinació, amb una ordre per escrit, donant ordre a Renfe i a Adif, pari vostè els trens, fem les actuacions que haguem de fer, fixem un full de ruta i comencem. Aquestes ha sigut les decisions que hem pres.
Després d'un mal dia, qui l'espera a casa, vostè?
Bueno, després d'un mal dia, doncs m'espera la persona més important que tinc a la meva vida, que és el meu marit, que és qui m'acompanya, qui em fa riure, qui intenta que no parem gaire atenció als problemes a vegades que t'envolten, que és molt important, qui també em dona pau, qui fa una mica de toma tierra, no? M'esperen també dos gossos que tinc. No els imaginava pas a la meva vida, però van venir amb el meu marit quan el vaig conèixer. Ja t'he dit que aquests dies van ser, a més, complicats, perquè vaig tenir que portar-la una d'elles a operar, ja era tot prou complicat com perquè passés això, i després, bueno, m'esperen també els meus pares, la meva germana...
Com es van conèixer amb el seu marit?
Doncs ens vam conèixer, la veritat, no ho he explicat gaire. Ens vam conèixer per una aplicació de cites, una que algunes persones sabran com es diu, perquè es diu Grindr.
Grindr.
Sí, evident. Doncs aquesta, ens vam conèixer per una aplicació de cites. O sigui que primer va venir una cosa i després va venir la cita. O sigui que així és la vida.
I tant.
Això és la vida en temps moderns.
I més els millennials.
No? Això és la vida en temps moderns, és així.
Li va costar gaire sortir de l'armari?
És difícil. És difícil. Ho ha sigut difícil per mi, ha sigut difícil per, jo crec que per tothom. Tots els gais o totes les lesbianes o també els bisexuals o tal, ha sigut un procés difícil. Primer és un procés difícil d'acceptació amb tu mateix, perquè el que tu sents de molt jovenet és diferent del que veus. És diferent del que veus a la televisió, és diferent del que veus del que et diuen que és normal, és diferent de moltes coses. I el primer procés és difícil amb tu mateix. Passes per moments de dolor, de negació, de crisi personal. És difícil amb la família. Jo tinc una família que m'acompanya molt i que m'estima, però que també va ser difícil amb ells. També va ser difícil amb ells i també va provocar algun moment de dolor, no? Després, amb el temps, mires les coses en perspectiva i també veus que en ells també hi ha el mateix patiment que tu tens, doncs els teus pares també el tenen cap a tu, no? Després les coses han canviat, no? I els meus pares, doncs, adoren a la persona amb la que he decidit fer la meva vida, no? I després, bueno, després també passes per una etapa de descobriment, d'entrar en comunitat, vol dir, doncs, amb els teus amics, no? Jo recordo els primers amics que vaig fer, no? Gais, que permetien que estava a la universitat, sortíem de festa, coneixíem altra gent, ens divertíem, bueno, i després entres en un món en el que hi ha bastant més de color, després de passar per un moment de molta foscor personal, doncs en el que hi ha llum, hi ha color, hi ha una mica de ploma, hi ha música, hi ha diversió, i coneixes a moltíssima gent que és com tu, que estima com tu, que sent com tu, que, bueno, ja està. Tothom estimem, què important és estimar i que cadascú estimi com vulgui, no? Jo crec que això és el fonamental.
Sens dubte. Aquesta fe catòlica no li genera contradiccions amb la seva condició sexual?
No. La meva fe no em porta a contradiccions amb la meva condició, no? Deia Sant Joan, qui no estima el que veu no pot estimar el qui no veu, no? I això, la veritat és que no m'hi porta contradiccions. Em pot portar contradiccions amb l'Església. Potser sí em pot portar contradiccions amb l'Església, amb la institució, però no amb la meva fe. Les persones que són creients, al final basem la nostra creença en dos ensenyaments, que són l'amor i el perdó, que són, diguem-ne, dues qüestions molt, molt íntimes, no? Vull dir, estima i perdona, i sàpigues perdonar. I així és com jo ho sento.
Li deu fer il·lusió la visita del Papa a Barcelona aquest estiu?
Em fa il·lusió, m'hauria encantat veure el Papa Bergoglio a Barcelona.
Era més de Bergoglio que de Lleó.
No, que em farà molta il·lusió que vingui el Papa, però crec que Bergoglio va suposar, el Papa Francesc va suposar per molts cristians, per l'Església en general, una finestra d'aire fresc, d'una església centrada en els pobres, amb els migrants, amb les persones excloses. Recorda que a l'últim tram de les escales, quan ell entra a Santa Maria, no? Després, el seu fèretre entra a Santa Maria, qui l'esperen allà? Un grup de transsexuals, no? de persones que a vegades han viscut en el marge de la societat, i aquesta és l'església del Papa Francesc, no?
Passarà per Montserrat el Papa Lleó XIV?
Això, no sé, això...
Ui, quin somriure.
Això sento que diuen, però no ho sé. La veritat és que no podem confirmar.
Però en qualsevol cas, vostè no és tant de missa com el president Illa.
No, jo vaig a missa, no només... Els diumenges quan puc i entre setmana. Ara estem en temps de quaresma, el dimecres va ser dimecres de cendra i vaig anar amb el meu marit. I t'he de dir que aquests 30 dies que hem passat de risc, que han sigut 30 dies molt complicats, doncs hi he anat algunes vegades. No? Perquè, bueno...
A demanar ajuda.
Bueno, i perquè t'he de dir, abans ho he dit, han sigut dies d'usos i en algun moment també et trenques, no? Perquè prens consciència de que en aquests 30 dies han mort 3 persones, no? I això, vulguis o no, et pesa. Per mi el moment més difícil doncs va ser el dia que vaig tenir que trucar a la mare de Fernando Huerta, no? Que és el jove de 29 anys, el maquinista que va morir a l'accident de Gelida, no? I és una trucada que truques a una persona que està passant pel seu pitjor moment de la seva vida. Al final estem parlant d'un jove que és més jove que jo, no? Que era de Sevilla, que ha vingut a Catalunya a fer la seva vida i que en un accident mor, no? I perd la vida. I tu truques a la seva mare perquè és la teva obligació institucional, però també la teva obligació humana, i hi ha un moment que tens la sensació que t'ajuda més ella a tu que tu a ella, no? Trobes una persona que podria estar enfadada i tal, i que a l'inrevés, que és, bueno, que està devastada, però que està agraïda pel tracte que se li ha donat i que, bueno, han sigut moments complicats.
Parlàvem del models familiars que hi ha. Avui coneixerem la història de l'Enric Gomà, que és divulgador lingüístic i és un dels pocs pares monoparentals que tenim a Catalunya. Ell va adoptar una criatura al Vietnam. A quarts d'onze sentirem la seva història. El seu model familiar passa per la seva parella i els seus gossos?
Bueno, i segurament en algun moment pels fills, no? També. Jo crec que en la família, penso que la base d'una societat, ja, a vegades un dia vaig corregir amb un empresari a Foment, que va dir, és que us equivoqueu, perquè la base de la societat no sou els polítics, no és la política, no són les institucions públiques, són els empresaris. I vaig dir, no, vostè s'equivoca. La base de la societat no són els polítics, vostè té raó, ni la base de la societat, també l'he de corregir, no són els empresaris. La base d'una societat és la família. La família. Famílies n'hi ha moltes. Hi ha famílies monoparentals, famílies de dos homes, de dues dones, d'un home i una dona. La família, que és l'espai, diguem-ne, de cura, d'amor, en el que ens hem basat des de que el ser humà és, des de que l'home és home, des de que la dona és dona, vull dir, no ho sé, és la família. Aleshores, bueno, jo ara que he començat el meu trajecte vital amb la persona que estimo, no? I sí, doncs m'imagino que en el futur tenir fills, sí, m'imagino tenir fills.
Vaig acabant, Albert Dalmau. Aquest trajecte vital, com a conseller també de la presidència des de la part professional, com a conseller en funcions de president per aquesta malaltia sobrevinguda, li ha agafat el gust? La seva ambició personal passa per acabar sent president de Catalunya algun dia?
No. La veritat és que amb això soc molt clar. Jo vaig venir... Jo no volia deixar la meva feina. Jo tenia una feina molt bonica i sempre deia, és la millor feina del món. Feia de gerent municipal a l'Ajuntament de Barcelona, que és com el director general de l'empresa Ajuntament. Acompanyava a l'alcalde Collboni. Em divertia moltíssim decidint quin mercat feia. No, ara el mercat de l'Estrella, el mercat de la Basseria, el centre esportiu. Encara vaig a visitar a vegades les obres que havíem decidit que faríem a l'Ajuntament de Barcelona. Tenia la feina més bonica del món. I vaig fer aquest canvi de feina, doncs perquè una persona que valoro, que admiro, que aprecio, que penso que era que és el líder que el país necessitava, doncs em va dir, no, vols venir a acompanyar-me en aquest trajecte? I vaig venir amb ell i amb ell marxaré. Vull dir que els consellers i conselleres estem a disposició del president de la Generalitat per servir el país. Ell és qui ens nomena i ell és qui ens cessa. Pensava que tenia la millor feina del món en el seu moment, ara penso que la millor feina del món la tinc jo ara, perquè...
Algun dia d'aquest últim mes no ho deu haver pensat, això.
Bueno, perquè, però és que servir el país no és només servir el país en els moments bonics, eh? També servir el país en els moments difícils. Tu saps l'important que és en els moments difícils prendre les decisions correctes? Imagina que amb Rodalies el que haguéssim fet hagués sigut tirar-nos els plats pel cap, i hi hauria gent que estaria contenta. Mira, han dit no sé què, han criticat aquí, i no haguéssim solucionat res. En moments difícils, posar-te al capdavant del país, posar-te el país a les espatlles i dir, vinga, va, endavant, anem a sortir-nos-en. Hi ha un temporal, però al final d'aquest núvol negre hi ha la sortida, hi ha que aguantar, són dies i dies i dies, però hi ha que aguantar, constància. Pues bueno, pues en aquests dies pues també. I també t'he de dir que tenim un país meravellós. Hi ha una cosa que ens hem de vacunar tots a Catalunya, que és contra l'escepticisme, el derrotisme. Això només fa mal a la política i només donarà ales a l'antipolítica. El país ho té tot perquè li vagi bé. Hi ha esperança, el país pot anar bé. Vivim en un país meravellós, però perquè li vagi bé hem d'arribar a acords i feina i estabilitat. Això és el que necessita el país.
Doncs veurem si aquest acord arriba en forma d'Esquerra Republicana. Estarem molt atents al que pugui dir Oriol Junqueras avui a 2:15. Albert Dalmau, que s'ha mostrat optimista malgrat aquestes veus republicanes que diuen que la reunió amb Pedro Sánchez no va acabant a...
No es construeix res des del pessimisme.
Última pregunta. El govern pretén aprovar els pressupostos al Consell Executiu d'aquest dimarts que ve, encara que no els tingui lligats amb Esquerra?
Mira, en aquesta pregunta encara no et puc respondre. T'he de dir que el govern pretén tirar endavant pressupostos i pretén tirar endavant pressupostos lligats amb els seus socis d'investidura i, per tant, ens deixarem la pell per tenir acords lligats i tenir pressupostos. El país no es pot permetre no tenir pressupostos. Seria una irresponsabilitat i ara és moment de responsabilitat de tots plegats, del govern de complir els seus acords com els està complint i dels seus socis d'acompanyar-nos per fer que el país funcioni.
Acabo abat la reunió executiva, em diuen, dels republicans. No hi haurà negociació de pressupostos. Expliquen ja fonts republicanes als periodistes que estan fent guàrdia a la seu de d'Esquerra.
Hem de ser prudents fins que es pronunciïn públicament. El nostre objectiu, ho he dit, el país necessita pressupostos. Nosaltres ens hi deixarem la pell. Passarem per moments difícils? Sí. Ja t'ho he dit, l'exemple és el finançament. No sortirà, ja ha sortit. Doncs els pressupostos el país els necessita. Ens hi deixarem la pell, treballarem, complirem els compromisos. Amb els republicans hem complert tot el que ens havíem proposat, hi ha fites encara per complir, doncs seguirem treballant. Aquest és el compromís del president, no aixecar-nos de la taula fins que tinguem pressupostos.
6 minuts per arribar a 3:15 del matí. Conseller Albert Dalmau, moltes gràcies, un plaer avui saludar-lo des de la Barceloneta.
Moltes gràcies a vosaltres per
molta
venir
sort
al meu barri.
Fem una pausa i obrim tertúlia al suplement. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.